Sentència juvenil número 33. Ja no som nens perquè el col·le ens estressa.
Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes un dimarts més al Núvol, aquest programa que obre les portes, i sobretot les portes de la ràdio, als joves de la ciutat perquè diguin la seva i ens expliquin cosetes vàries. Abans de res, per això ens hem de presentar oficialment. Aquests som els Núvol.
Maria Castan en el paper de la teatrera.
Jaume Claret és Mr. Hollywood.
Joan Bea, el Barbas.
Nil Roldán en el paper del Foll.
Irene Riart és la senyoreta Rottenmeier.
Paula Galván com a Friki Tradi.
Javi López és l'especial.
Guillem Ruiz, el viciat.
Alba León és l'elàstica.
I Cília Ferrer és...
la mami de tota la trupe.
Doncs estem tots a punt ja per començar aquest Núvol. El que hem de fer és començar, com sempre, amb l'actualitat. I aquesta setmana ens la costa del Nil. Hola, Nil.
Hola, bona tarda, vespre.
Bon vespre, ja ens hem après. Després sí, de tants dies ens hem après que encara som al vespre. Sí. A veure, què ens portes d'actualitat d'interès avui?
Doncs aquesta setmana, per no variar, us portem notícies fresquetes i d'interès. Començarem amb un tema esportiu. El derbi de futbol 11 Sant Cugatenc que entre... Ostres.
A veure, tornem-hi.
Sí, sí. El derbi de futbol 11 Sant Cugatenc, que és entre els primers equips del Sant Cugat Esport Futbol Club i el Júnior Futbol Club, que es va jugar al poliesportiu Jaume Tubau el passat diumenge 17 de maig. Tot i les múltiples ocasions de gol, el resultat va ser de 0-0, un resultat que mai s'havia vist en un partit entre aquests dos equips.
Què dius ara?
Sí, sí, jo em vaig sorprendre
també. I a més s'han enfrontat vegades, no? Perquè
sí,
sent els dos
clar,
equips
moltíssimes.
Moltes vegades estan a la mateixa categoria, sí, sí. Per tant, carai, doncs mira, curiós.
Amb l'empat a 0, el Sant Cugat suma 40 punts i es queda a 3 del descens, mentre que el Júnior només en té 34 i està a 5 punts de la permanència.
Per tant, molt bé, no els hi va a cap dels dos, veig, eh?
No. Jo, altres anys els hi ha anat millor, eh?
Doncs res, escolta, que els hi desitgem que la temporada, sí, primer, sí, que se salvin tots dos,
sí,
i que l'any que ve els hi vagi millor.
Exacte. I canviem totalment de tema amb aquesta música, passem ara a la cultura. A part de la Nit en Blanc, a Sant Cugat, aquest dissabte se celebrava el Dia Internacional dels Museus, amb múltiples activitats arreu del món, i la ciutat no ha volgut quedar-se enrere i organitzar fins a 7 activitats diferents, i eren totes gratuïtes.
Que guai.
Sí. Les activitats guiades, com una visita al campanar del monestir, la visita al celler modernista, o una gimcana infantil per arribar a ser un bon pagès, han estat tot un èxit, i han estat molt seguides pel conjunt de santcugatencs i santcugatenques. Un fet que ha sorprès a la responsable del servei educatiu de la ciutat, Helena Minuesa, que ha dit que no esperaven omplir tant les activitats.
Veus que bé? Home, són activitats que, per exemple, aquesta visita al campanar em sona, que ja es fa habitualment, però clar, si són gratuïtes, doncs...
Sí, no, la gent aprofita bastant.
Clar,
eh?
Aprofites el dia.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
I bueno, ja per acabar amb l'actualitat, un tema que segur ens interessarà a tots els joves, que estem ja super impacients, com és la Festa Major.
Què sabem de la Festa Major?
Doncs setmana a setmana es van dient cosetes, però aquest cap de setmana s'ha celebrat el concurs d'Esperta, que ha seleccionat els tres grups santcugatencs, Fallen Leaves, Captain Mr. Litro i Lulane Blue, per participar al Desplaça, que és un espai de la Festa Major destinat sobretot per als joves de la ciutat,
molt bé,
que aquest any es farà a la plaça del Rei, com ja s'havien fet molts concerts l'any passat.
Molt bé.
Els tres seleccionats hauran de compartir el cartell amb els anteriorment seleccionats en aquest concurs, Greeners, Solan, Estela i Dròpols.
Carai, molt bé. Sí. És el que dius tu, mica en mica anem sabent coses.
Sí.
Sabem que la Festa Major és després de Sant Joan, finals de mes de juny.
26, 27, 28 i 29.
Exacte, i clar, no falta gaire perquè sapiguem més coses, perquè
no
falta gaire per la festa en si.
Sobretot el tema aquest dels espais disposats per joves, que són molt grups, que han agafat grups d'aquí de la ciutat, que
això
també va bé per per potenciar la cultura d'aquí.
I la música local, clar que sí. Sí, sí. I a més, si és un espai jove, que sempre reclameu una miqueta aquests
moltíssim,
espais,
clar que sí.
Doncs, escolta'm, també els potenciem i els anunciem. Uh-huh. A la Desplaça Jove tindrem, com deies, Fallen Leaves, Captain Mr. Litro, La Mae Blue, Greeners,
sí.
Solar i Estella i Dròpols, eh?
Exacte.
Molt bé, perfecte, doncs anirem, estarem atents, amb el que queda fins que...
Sí, ja anirem informant.
Fins que arribi la Festa Major, de tot el que sapiguem de la Festa Major, doncs nosaltres no patiu que us anirem informant. Moltes gràcies, Nil.
De res, a vosaltres.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter, @Cugat.cat i el nostre perfil de Facebook, Cugat.cat, la vida és local.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Més de 100 alumnes d'ESO de tot Catalunya posen a prova el seu nivell de català. Lletregen paraules i competeixen en altres proves per demostrar qui són els millors. Però només dos instituts passaran a la gran final. El Picalletres, 22 municipis, 22 ràdios i només un guanyador. Picalletres, a la teva ràdio local.
Els dimarts i dijous al migdia a Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Hola, som de Free Fall Band i saludem a tots els oients del Núvol.
Les 8 i 12 minuts i ara és el moment de saludar primer la Paula. Hola, Paula.
Hola.
I després a la noia del dia. Vaja, no puc dir-ho d'una altra manera. A l'Alba León, que avui fa 17 anys. Per molts anys, Alba.
Gràcies, Sílvia.
Què tal el dia? Com va?
Bé, bé.
Escolta, ja acaba el dia del teu aniversari. Fent un programa de ràdio, sí. Ja és la monda. Sí o no?
No puc demanar més.
No pots demanar més. Molt bé, molt bé. Llavors el dia ha anat molt bé, de moment.
Sí, sí,
encara,
sí.
Encara falta, Encara falta.
Uf, molt, molt.
Encara falta per gaudir d'aquest aniversari. Espero que gaudeixis, però de moment hem de treballar una mica i ens heu d'acostar a algunes cosetes per fer i per poder escampar la boira, oi que sí?
Sí. Aquesta setmana tenim recomanacions molt variades. Comencem amb música. Empty Streets, un grup barceloní de Britpop i rock alternatiu, farà un concert gratuït. I no sabeu qui són, no? Doncs sentim-los.
No em queda molt clar què és el Britpop. Pop britànic, ara? Mira, pop britànic, potser?
Sí,
va,
pot
vinga,
ser,
va,
sí.
Vinga. Molt bé, doncs ja hem escoltat els Empty Streets.
Si us heu quedat amb ganes de més, els podreu escoltar aquest dijous 21 de maig de 8 i mitja del vespre a 10 al Casal Torreblanca, dins del cicle de música El Mut.
Molt bé.
Seguim amb més concerts. Els germans cuatencs Oriol i Jaume Saltó, exguitarristes de La Porta dels Somnis, conjuntament amb el cantautor Xavis S, presenten al Nord el seu nou projecte musical.
Ho faran també el dijous 21 a la sala El Siglo, al Mercantic. De 9 del vespre a 10 i mitja, i el preu serà de 5 euros.
No està malament. A més, no ha de ser fàcil... Bé, en aquest cas hi ha el cantautor, però els Saltós, que ara es dediquen a tocar només la guitarra, no ha de ser fàcil fer un disc només tocant la guitarra, perquè estem acostumats a escoltar la música amb algú que canti, no? I en aquest cas els autors aconsegueixen que només amb les guitarres doncs ja gaudim de la música.
Sí, sí, i a més les cançons semblen totes diferents.
Exacte, clar, això encara és més difícil.
Està molt ben aconseguit.
Molt bé.
Que aquesta cançó ens agrada molt, la Pola i a mi.
Ah, vale.
Sí.
Can you feel it? Doncs l'últim concert que recomanarem i és Cugat Natura organitza un concert amb el grup Amarcord, concursants del programa O Happy Day de TV3,
aquest
de l'última edició. Sí.
És un concert gratuït el divendres 22, és a dir, aquest divendres, de 6 a 8 del vespre al centre residencial Cugat Natura. Al final del concert gaudirem d'un pica-pica i una visita guiada per les instal·lacions.
No està bé.
Us animem a anar-hi, que a sobre de que el concert és gratis i molen, perquè mira, veus, la cançó mola molt, ens donen també el menjar del pica-pica i una visita.
Home, fantàstic.
És perfecte.
Que després ens queixem i mira.
És una tarda completa.
Molt bé.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré...
Amb aquesta cançó canviem una mica de tema. Deixem els concerts de banda i passem a la 15a Nit de l'Art, que enguany es celebrarà aquest dissabte 23 de maig a les 8 del vespre, de les 8 del vespre a les 12 de la nit.
Formant divertits aquells moments que no van ser-ho. Et pintaré un...
És que aquesta cançó també ens agrada molt.
Ja. Clar, però hauríem de fer un programa musical, tenim moltes coses a dir, hem d'anar per feina i l'acció de fons.
Ja. Els espais artístics, galeries d'art, escoles d'art i dissenys, espais municipals d'exposició i tallers d'artistes tindran les portes obertes fins la mitjanit, amb exposicions i activitats per divulgar i promoure el consum de l'art.
Molt bé. I encara hi ha més coses? Carai, noi.
Sí, sí. Avui complet.
Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile.
Última recomanació d'avui. Aquest divendres 22 de maig s'estrena la segona part d'una de les nostres pel·lícules preferides.
I de quina estem parlant?
Posa el tràiler, a veure si ho sabeu.
Estamos en directo desde Washington, D.C., donde las velas de Barden van a actuar para el presidente de los Estados Unidos por su cumpleaños.
¡Oh, no! ¡No lleva bragas!
¡Madre mía!
¡Dios mío, no quiero ni verlo! ¡Lo está girando! ¡Prepárense!
Y Amy la Gorda hizo al presidente un regalo de mucho peso.
Las velas estáis expulsadas. Os reemplazarán los campeones de Europa.
Somos The Sound Machine. ¿Cómo vamos a competir con ellos?
A mí no me pidáis que piense. Soy la tía buena.
La tía buena soy yo. Si ganamos el campeonato mundial, ¿nos readmitiréis?
Si lo ganáis.
¿Ya sabéis quién es?
Ja sabeu quina és, no? Suposo. Doncs dando la nota a un más alto.
Becca i Amy la Gorda, que es diu així, estan al seu últim any d'universitat. Les Veles, el grup de noies a capella que van formar a la primera pel·lícula, ja s'han convertit en el cor més important del campus. I ara hauran de competir al campionat mundial de cors,
carai,
el qual l'equip mai ha aconseguit guanyar.
Recomanem anar-la a veure perquè la primera ens va agradar moltíssim a nosaltres i si segueix el mateix estil, aquesta també ens semblarà molt guai.
Molt bé, perfecte. Home, no ens podem queixar, eh? Tenim recomanacions a dojo.
Sí,
tant de música i en aquest cas encara també podríem anar al cinema. Molt bé, doncs, noies, em sembla que no heu de marxar gaire lluny perquè toca ara posar un tema sobre la taula.
Troba'ns a la xarxa.
Facebook.
Fes m'agrada la nostra pàgina, al Núvol.
Twitter.
@NúvolCugat.
Blog.
T'afaneix a les nostres coses a blogs.cugat.cat/núvol.
I si ens vols escriure un correu, fes-ho a núvol@cugat.cat.
Amb B baixa.
Vinga, passen 20 minutets del punt de les 8 del vespre i com cada setmana, com dèiem, toca posar un tema sobre la taula i en aquest cas aquesta setmana hem escollit el fenomen fan. Què ens passa pel cap quan ens tornem una mica bojos tots plegats amb un artista o amb un cantant o amb un jo que sé què? A veure, qui vol començar? A veure, què és això del fenomen fan i per què ens passa això?
Hauríem d'aclarar...
Aclarir?
Sí, que, clar, el fenomen fan també pot ser cap a fanatisme religiós i coses així rares, però volem encaminar el fenomen fan que ara portarem, i ara que introduirà el tema el Nil, doncs de fenomen fan cap a un ídol, ja sigui musical, de cine...
Més en la vostra edat, no? En el món adolescent, no? Que moltes vegades, doncs aquest, el que dèiem abans preparant el programa, aquesta gent que es passen dies i dies i nits acampant en un pavelló o en una sala de concerts perquè ve l'artista tal, exacte, allà al mig del carrer, dormint o fent dormir els pares a vegades, fins
sí,
i tot, per aconseguir el millor lloc allà a la primera fila i tal i qual. Això ho veieu normal, no ho veieu normal? Què opineu? A veure, Nil, què opines?
Home, jo no ho he fet mai.
No ho has fet mai per ningú?
No.
I creus que ho faries alguna vegada per algun personatge?
Ara mateix no ho tinc plantejat.
És a dir, però... no tens cap personatge així que diguis, ostres, per veure aquesta persona jo faria cua o faria això?
Sí, però no et sabria dir un ara mateix.
Vaja. I algú que tingui un fan molt fan, per exemple, tu, Maria, ets molt fan dels Amics de les Arts.
Fan meva.
Sí, però els tinc a primera mà.
Ah, amiga. No et cal, això.
No, però me'n recordo que, no sé si te'n recordes tu, que quan els vaig conèixer estava...
Sí, home, estaves eufòrica.
Sí, sí, però ho vaig poder controlar.
Clar, sí.
Sí, vaig fer veure que, en plan, són persones normals, però en veritat m'estava... Però...
Algú de vosaltres veu capaç o ha fet alguna vegada una bogeria?
La Maria, sí.
Per una persona?
La Maria va estar fent cua per One Direction, no?
Ah, sí, bé, sí.
A veure, explica'ns-ho.
Des de les 6 del matí vaig estar fent cua. Però poca broma, perquè vaig estar a tercera fila de la pista i darrere meu estava gent, vale, que havia estat 20 dies, que era de Badajoz, ui, i estava 20 dies acampant i jo estava davant seu.
I per què m'ho vas fer, això? Perquè, clar, obren portes i és a córrer, no?
Es va collar. Exacte. No, però és això que dèiem abans, que hi ha gent que està com... No és malalta, sinó que...
Estan folls.
Exacte, estan folls i es passen 20 dies esperant perquè els hi encanta. Però bé, és que podem parlar d'això, però també podem parlar de la gent que s'autolesiona, per dir-ho així, que no soni malament a la ràdio, pel Justino i...
Per qui?
Perdó, pel Justin Bieber.
Ah!
Que la quantitat de penya que s'ha suïcidat per fans, no?
Clar, això jo crec que ja és un altre nivell. Aquí entrem una miqueta en algun problema de salut. Però parlem de coses normals, entre cometes, que per nosaltres no poden no ser-ho normals. Perquè, per exemple, Javi, tu tens algun personatge o algun grup de música o algú per qual diries jo me n'aniria a l'altra punta del món per veure'ls?
Sí, bueno, jo crec que tots tenim un artista així que l'escoltem cada dia.
Jo, tu quin tens?
Jo vaig dir l'altre dia que vaig anar a un concert d'un que m'agradava molt, que va venir de Barcelona, i jo em puc posar en el paper d'una persona que l'escoltes cada dia i la veus i és com, uau, jo t'escolto en el meu quarto. Jo,
clar,
dies que estava trist, me l'has alegrat.
És molt maco.
Potser jo això ho arribo a entendre. És així que els folls, els fans aquests folls que estan hores i hores i tot això... Però bueno, jo no ho faria,
O la gent que es posa a plorar. Moltes vegades amb els futbolistes passa, no? Que passen, estan allà a l'aeroport o a l'hotel.
Sí, ja et toca i ja estàs dotat.
Sí, i la gent plora, perquè
sí.
És que m'ha tocat.
Sí, sí.
Bueno,
ja, no és veritat. Sí, sí, sí. Sí,
bueno, jo crec que és un altre extrem, aquest.
Quan el veu, crida.
Clar, però per la gent, per què ploren?
Perquè és això, és una reacció que provoca el cervell com
de l'emoció,
sí, exacte, com de plaer i tal, i la gent doncs plora d'alegria, perquè no plora en plan, ai,
no,
que
clar,
pena, mira, que no puc tocar,
no, m'ha tocat,
no.
I això creieu que amb el temps es passa, és a dir, és una època només ara adolescents i tal, o que de grans també, també hi ha gent que és
jo
molt fan?
Jo crec que hi ha
fan
de tot,
sí.
Però més els joves.
La Irene...
Jo crec que, o sigui, a partir que arribes una edat en plan als 30 o així, jo crec que hi ha això.
No, no.
Sí, no et passes 20 dies acampant. No sé,
és que... La Irene... I molts ara tampoc,
Però una cosa, la Irene, bueno, abans a la redacció deia que quan ella va anar a un concert dels One Direction tenia unes dones de 25 anys allà cridant com unes poges.
Bueno, jo de fet, no estic segur de si ho faria, però el meu pare, jo l'he sentit moltes vegades, que si vinguessin certs grups de música, de, per exemple, aquests que són dels Estats Units, que potser venen una vegada a la vida a
Bruce
Barcelona...
Bruce Springsteen, per exemple.
Bueno, Bruce Springsteen ve moltes.
Ei, hi ha
però,
molt fanatisme, eh?
Però grups així que venen poc, jo crec que hi ha gent gran que sigui superfan des de jove i no l'has pogut veure mai, sí que fa aquestes coses.
Sí, això és veritat.
Però així la gent que plora i que té aquest sentiment i que inclús veus que tenen angoixa, aquests no els entenem, eh? No...
Però és que depèn, perquè... Potser el que diu el Javi, que potser en moments difícils la música o algo t'ha ajudat, o que la música aquesta t'ha marcat en un moment de la teva vida, o sigui, jo que sé, que se t'ha mort algú i, no sé, parlo per un conegut, que se li va morir algú i en aquell moment estàs sentint una cançó i, bueno, sempre que l'escoltes o s'emociona es posa a plorar. I, bueno, li agrada veure el cantant i... Cada vegada que el veu, doncs, alguna llagrimeta.
Clar, però també pot passar a l'inversa, que tu idealitzis tant a una persona o un grup de música, pel que sigui, perquè tens la sort de la teva vida, els coneixes, i et quedes, doncs, m'han decepcionat una mica, no? O no és el que jo m'esperava.
Sí, bueno, sí,
llavors,
passa,
què passa?
Passa una mica, però jo crec que potser passa sempre, amb tots els artistes.
Clar, perquè tenim tan idealitzats, també, sí. No? Que, sí, clar, sí. I a més és això el que deia la Maria, que quan els coneixes, en el fons, dius... És que són persones normals i corrents com nosaltres o com la gent que va pel carrer, no? Sí, què passa, Maria?
Què passa?
Tu què creus? Quina sensació et va quedar després de conèixer els Amics de les Arts?
Crec que em vaig sentir com... Quan agafes la bossa de pistatxos, l'obres, agafes un pistatxo...
Es diuen festucs.
Perdó, és que ho sabia. Sí, agafes un festuc i l'obres, però veus que està com trencadet, no? Que no t'agrada.
I no t'acaba.
Exacte, i no el menges i li tornes a posar la closca, doncs em vaig sentir, oh, super realitzada, així com el festuc aquest rebutjat. Però no, o sigui, no rebutjat, sinó en plan el festuc que...
No entens la metàfora, ja t'ho
dic.
No.
A veure, qui és el festuc?
Et vas quedar bé o no?
El festuc sóc jo.
Tu ets el festuc, i la closca qui és?
A veure, tu ets un festuc normal, vale, però treuen la closca, per exemple, quan escolto dels Amics de les Arts, oh, m'encanten, vale? Llavors, després, li agafes el festuc, i és en plan, no, la persona, o jo què sé, algú, no se'l menja, sinó que el deixa. I llavors es torna a posar la seva closca i ja estàs, et sents complet, no? Ha sigut el cicle. Mm-hmm. T'han tret la closca, però després te l'han tornat a posar.
Te sabeixes sense entendre.
No, jo tampoc. però et vas quedar bé.
Sí, molt bé.
Molt bé. Vull dir, no et van decepcionar i vas pensar, doncs, escolta'm.
Ets la metàfora del festuc, està molt bé.
O sigui, treure la closca és escoltar música.
No!
És conèixer-los.
Ah, és conèixer-los.
No.
Tampoc. No, és que no l'hem entès.
És igual.
És igual, deixem-ho.
Però això que deia la Maria abans de tallar-se pels famosos, jo me'n recordo que...
Que això existeix aquí a Sant Cugat, No ho he vist.
A l'últim de One Direction que va deixar el grup, com es deia?
Ah, sí, ui, el Zayn, el Moret.
Doncs quan aquest va deixar One Direction, jo vaig veure per internet tot de fans... que vam fer el hashtag de Cut for Saint, que és Fired for Saint.
Sí, home.
Molt heavy.
Sílvia, és que jo vull deixar clar que a Twitter és que hi ha... És que es diuen fandoms, vale? I hi ha gent que està realment malalta del coco, vale? Que es compra una muñeca hinchable, li enganxa la cara del seu ídol i no sé, dormen amb ella i fan coses i... I això ho documenten, eh?
Yeah.
I a part de tallar-se i coses així, sinó que coses molt rares. O... Perdó, però jo sé que estic parlant massa, però és que vaig fer el projecte de recerca de quart de l'ESO, del fenomen fan. Jo he arribat a veure fotos de Twitter amb un micrones, no?, i posen el gat al micrones i diu, jo què sé, ídol meu, si no em segueixes al Twitter, apretaré el micrones. Coses així, que gent malalta.
Sí, és que hi ha gent que a vegades se li en va molt... O sigui,
sí, perquè
se li va de les mans, perquè hi ha coses que no...
Que ens aporta, no? Ni fer-te mal a tu mateix, no demostres que te l'estimes més o que, jo què sé, que siguin més fan que l'altre. Perquè aquesta és una altra... Es pot competir entre fans? És a dir, si hi ha molts fans, per exemple, el Justin Bieber, que és un dels exemples aquest de... Però hi ha companyerisme entre fans o hi ha més aviat rivalitat?
Ah, no, que va, és una família, els fandoms,
Sí?
Sí, són una família.
Però els fandoms són els de One Direction o són...
No, són tots. Ah. És que es poden dir... en plan, de One Direction, Directioners, de...
Ja. De els Believers.
Els Believers. Els Believers. De la Taylor Swift, la Swifties.
Els Núvolers.
Els Núvolers.
Qui són els Núvolers, aquests?
Sí, els Núvolers. El núvol.
Ah, no.
El fandom.
No, no, no estic, no estic.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs escolteu, hem arribat al punt de 9:15 del vespre. Jo crec que donaríem per tancat el tema. Me n'alegro que no sigueu cap d'aquests que s'autolesiona, sinó que si som fans de coses, escolta, siguem fans, fans sants.
Disfrutem i ja està.
Exacte.
I amb seny.
Amb seny, com tot, a la vida que s'ha de fer amb seny.
Exacte.
Perfecte, doncs, crec que ho heu fet molt bé, això, eh? Podeu tornar quan vulgueu. Gràcies.
Després vindrem a molestar.
Doncs un minutet que passa ja del punt de 9:15 del vespre i ara el que toca és conèixer un nou fenomen, com sempre ens agrada portar fenòmens importants aquí al programa i per això tenim el Guillem. Hola, Guillem.
Hola, bones.
I el Javi, que no ha marxat. Hola, Javi.
No ha marxat, hola.
A veure, qui ens porteu avui?
Doncs sí, molt, molt bon vespre a tothom. El nostre fenomen d'avui és la Cristina Heras, però no la coneixeu, no? Bé, doncs jo us ho explico. La Cristina és professora de llengua castellana i llatí a l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres. La tenim avui aquí amb nosaltres a l'estudi perquè ella, juntament amb grups d'alumnes seus que fan llatí, entre ells aquí un servidor, es van presentar al concurs Odissea, on hi van concursar vora 500 instituts de tot Catalunya i van quedar en el número 5, gairebé empatats amb els quarts i els tercers. Però vaja, ja que l'hem portat aquí, que ens ho expliqui ella, no? Benvinguda, Cristina.
Hola, moltes gràcies. Hola. Per la invitació.
Pues comencem amb les preguntes i jo sincerament no sé què és això del concurs Odissea. Així que, en què consisteix, més o menys?
Aquest concurs l'organitza l'APLEC, és un conjunt de professors de llengües clàssiques. Crec recordar que aquesta és la quarta edició. Llavors es tracta de preguntar una sèrie de qüestions relatives al món clàssic. És un concurs online i durant 3 dies es plantegen 3 preguntes que no són de fàcil resolució. Cada any ha tingut una temàtica diferent. Un any era sobre el teatre, aquest any era sobre l'amor a la literatura grecollatina. Els alumnes concursen, cada dia surten 3 preguntes, les han de resoldre de manera perfecta si volen tenir opcions, i llavors el quart dia hi ha la superpregunta, és a dir, a través de 7, 8, 9 preguntes s'arriba a una resposta final. I es tracta d'aconseguir la màxima puntuació.
Uf.
S'ha explicat o no, Javi?
Sí, sí, s'ha explicat.
Sí?
Sí,
sí.
Va, ara ja ho saps. Doncs, Cristina, és un orgull per tu que els teus alumnes hagin quedat tan ben posicionats?
Evidentment, evidentment. Me n'alegro moltíssim per ells. A més, els alumnes que estudien Humanitats normalment han de patir a vegades certes burles per part dels companys que no saben ben bé per què estudien això, són els friquis de l'institut. Llavors, qualsevol tipus de reconeixement, de premi, d'aplaudiment per part d'un grup important de gent a mi m'omple d'alegria, per ells.
I va ser fàcil convèncer-los o no? Vas haver d'insistir o ells es van presentar?
No vaig haver d'insistir gaire perquè em penso que no els hi vaig donar massa opció, eh? Van fer dit i fet, això és així, i no, molt contents van participar tots.
I vas fer una mica de càsting o, escolta'm, qui vulgui presentar?
Els van presentar tots, van presentar tots, érem 5 equips del Pla Ferreres.
Sí, sí.
I es van escollir el nom, els que van guanyar eren els Cerberus, el gos de 3 cas, cada equip estava format per 3 membres... Els Filimartis, aquí en tenim un dels membres, els fills de Mart, ho van fer molt bé també. La veritat és que tots els equips hi van posar molta il·lusió i ho van fer molt bé.
Clar que sí.
Sí, home, sempre que et diuen un concurs vulguis o no, t'anima.
Ah, i tant, sempre la competició.
Bueno, ens ho va dir i ens van animar.
Perquè el que comentaves dels alumnes que estudien Humanitats, que a vegades doncs, sembla que la gent digui per què estudies això, per què fas llatí si no serveix de res, no? Però ells estan tots motivats, els alumnes que tens tu a Humanitats?
Ells estan molt convençuts.
O és no sabia què fer i m'he apuntat aquests?
No, d'aquests sempre algun hi pot haver algun, clar. Però no. Normalment són alumnes que estan convençuts. però que han d'anar una mica contracorrent, perquè l'ensenyament avui dia se'ns planteja com que ha de servir, clar, que ha de ser útil, útil.
Que t'has de guanyar la vida amb allò.
Exactament. I les humanitats, clar, un benefici immediat no el reporten, amb la qual cosa és això, anar contracorrent. Però són alumnes que sempre gaudeixen moltíssim del que estudia i que se n'acaben sortint sempre. I tinc exalumnes que han estudiat llatí en els àmbits més diferents i molts amb molt d'èxit amb el que estan fent.
Doncs ara que estem parlant d'aquest tema una mica, per què creus que l'alumnat en general no li troba un ús específic al llatí? Tot i que jo crec que sí, però tu creus que és útil el llatí en els nostres temps?
No, perquè n'hem d'estudiar perquè les coses siguin útils.
Clar,
sí?
Clar.
El llatí és important per ser, com ho són tantíssims aspectes relacionats amb la cultura, amb les nostres arrels, amb la memòria del nostre passat. És que sense cultura hi ha ignorància i amb la ignorància estaríem perduts.
No, sí. L'altre dia he de dir que vam anar a Tarragona a fer una sortida tots els de llatí i tu vas dir una frase que era: si no vols repetir el passat, estudia'l.
Exacte.
I se m'ha quedat,
aquesta frase d'Espinosa. I és que és important, per no repetir els errors del passat, l'hem de conèixer, i ho tenim fàcil, el tenim al nostre abast, si no caiem una i una altra vegada en els mateixos errors.
Clar, i no és només el llatí, sinó és la cultura clàssica, no?, en general, clar, que ens aporta molt.
Llengua llatina, que si serveix, Guillem, si serveix i ens ajuda a estructurar el cervell i ens ajuda llavors també a millorar el nostre discurs, evidentment serveix molt per això. Però a part de la llengua en si, juntament s'estudia la història, la civilització, la literatura, tants aspectes que estan en el nostre dia a dia.
I tant.
Sí.
A mi m'agrada quan sorprenen els alumnes, quan expliquem, no?, i els dies de la setmana, per què són així? Dilluns, lunes en castellano, perquè comença diferent, són arrels diferents, i quan veiem, no, lunes de lunae, i dilluns de dies lunae, de diana, i anem veient, no?, com els dies de la setmana, i els mesos, i els planetes, i tantes expressions que utilitzem dia a dia, venen del llatí.
I quina és la teva opinió sobre la gran baixada de flux d'alumnes que estan patint les lletres i les humanitats?
A veure, baixada. Jo recordo quan vaig anar a la universitat, el primer curs fèiem assignatures comunes, el segon ja estàvem només els de llatí grec, i que el professor va mirar l'aula, devíem ser allà doncs, uns 60, 80 alumnes, no vam acabar tots, però el primer dia sí érem colleta, i va dir: què feu aquí? Us heu equivocat. Aquí fem textos llatins 1. L'aula que fan, deia una altra matèria, és més enllà, perquè ja ho sabeu que cap tindrà feina. Ja sabeu que aquestes llengües deixaran d'estudiar-se quan acabeu la carrera, i aquí estem. Hi ha pocs alumnes, sí, però n'hi continua havent. I jo vull creure, crec sincerament, que sempre n'hi haurà.
No sé, jo crec... Potser és una opinió una mica personal, però jo, comparat amb els de ciències, veig com els que els d'humanitats els hi posen com molta passió, perquè els hi agrada realment molt si ho fan, i com són pocs...
És més vocacional.
Sí, és com, vocacional, i és com que ho fas amb més passió, que és el que al final compta, no?
No, i tant.
Sí. I ho passem bé a classe, fem pinya, Pocs i escollits.
Ma, clar, com que són pocs, doncs passa bé, clar, clar, sí.
I creus que en aquest país s'intenten potenciar les humanitats?
Està mal vist potenciar les humanitats per aquello que dèiem, que no donen un benefici immediat, però no crec que sigui una lacra només d'aquest país, sinó de molts altres.
I en relació al teu ofici, què és el que t'agrada més de ser professora?
M'encanta acompanyar els alumnes en l'aprenentatge, m'agrada moltíssim ajudar-los a descobrir coses.
No, i a més,
el que destacaria
el que deies abans, no? Quan veus exalumnes que et venen a veure i t'expliquen com els hi va i veus que els hi va bé, i escolta, no ens enganyem, tot ve d'un origen que és el nostre pas per l'escola, per
això,
tant...
Això omple de joia, clar, i tant, si sí.
Deu ser molt gratificant, no?
Molt, molt, molt.
Doncs quan vas començar a estimar aquesta llengua que és el llatí i dedicar-te a estudiar-la?
Doncs ho dec a les professores que vaig tenir jo quan estudiava el BUP i el COU, que fèiem abans de l'arribada de l'ESO. Vaig tenir dues magnífiques professores de llatí i de grec i em van encomanar aquesta passió per la llengua i per tot el que feia relació al món clàssic. Això juntament amb que també quan estudiava batxillerat ja vaig descobrir la meva vocació per ensenyar, doncs m'ho va posar molt fàcil el decidir a què dedicaria la meva vida professional.
Va ser molt vocacional, no?
Molt, molt, molt.
I veus futurs professors de llatí o de més o menys la mateixa branca que has triat tu entre els teus alumnes?
Anem tenint, sí, no cada any, evidentment, però sí, tenim exalumnes que han triat el grau de llengües clàssiques. Ara hi ha moltes facultats que l'ofereixen combinat amb una altra, anglès i llengües clàssiques, i continuen havent-hi alumnes que ho estudien. Primer de batxillerat m'han dit que una de les alumnes hi té força interès per continuar-ho.
A veure, per si hi ha algú que ens està escoltant que encara està a la secundària, a tercer o quart d'ESO, i encara dubten, d'alguna cosa podrem treballar amb les llengües clàssiques. Quines sortides té un cop acabes tu una carrera d'aquest tipus? Quines possibles sortides pots tenir?
A veure, sortida en si mateixa, estudiant llengües clàssiques, òbviament la més fàcil és l'ensenyament, hi hauria també la traducció. El que passa és que és una disciplina que et dona un bagatge cultural tan important que sempre és un plus en qualsevol feina que llavors et vulguis dedicar.
Mira, jo, per exemple, vaig fer humanitats de carrera. Que de les de... Què feu? Us heu equivocat? Sí, sí.
D'aquestes també.
D'aquestes jo també. Però jo realment em volia dedicar als mitjans de comunicació i molts professors, que també eren professors de carreres de periodisme o comunicació audiovisual, ens deien que hauria de ser un primer cicle. Les humanitats haurien de ser un primer cicle d'una carrera com periodisme que realment t'aporti el bagatge cultural o, si més no, saber on has d'anar a buscar les coses, on pots llegir, de qui et pots refiar, de qui no, per poder posar davant d'un micròfon i parlar en propietat d'alguna cosa. Perquè, clar, per molt que m'ensenyen a fer una entrevista, si no sé interpretar un llibre que vaig entrevistar l'autor d'aquest llibre, doncs malament anem, no?
Clar.
O si no conec la història del que sigui, doncs...
Són tots aquests referents imprescindibles per parlar del que sigui. I evidentment, clar, en el món del periodisme, quan llegeixo articles hi trobo contínuament referències de diferents autors del món clàssic i penso, i qui no hagi estudiat això,
clar,
que queda a entendre, no? Per exemple, només el titular mateix moltes vegades ja ens hi porta, perquè és que és la nostra història,
per tant,
la podem oblidar.
Tothom aquell que vulgui un bagatge cultural per poder sortir al món i dir, a veure, que jo sé una miqueta de tot, que això també ens ho diuen molt, els d'Humanitats sabem una miqueta de tot, doncs és una bona opció estudiar Humanitats o llengües clàssiques, etc.
Professional i per saber gaudir de la vida, per anar a un museu i entendre allò que els grans mestres han representat, si coneixem aquelles històries, ho gaudiu molt més. Si no sabem quina història s'amaga allà darrere, ens quedem...
A mitges, ens quedem a mitges. Molt bé.
Val, doncs ja per acabar, Cristina, la pregunta predirecta d'aquest programa. Es lliga molt sent professora de llatí?
Home, deu tenir el seu punt.
Deu
tenir el seu punt, allà deixar alguna frase així.
Si més no, sempre és el motiu per començar una conversa. Perquè quan dius, a què et dediques al llatí? Ui! I llavors ens declinen el rosa, jo me'n recordo que vaig estudiar el llatí i és un bon punt de partida.
O sigui, que ens creiem que sí, eh?
Veus?
Ja
veus?
Veus que jo ja dic que és molt útil.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Cristina Heras, professora de llengua castellana i de llatí de l'Institut Pla i Ferreres, per estar aquí avui, acostant-nos una miqueta més a aquesta cultura clàssica, que a veure si anem enganxant una miqueta més als joves a aquestes llengües.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
Adeu.
De dilluns a divendres a les 9 del matí, Sant Cugat ens dona la seva opinió a El Gall del Monestir.
El Gall del Monestir. Tota la informació local d'actualitat comentada per les veus de Sant Cugat.
I si t'ho has perdut, torna a escoltar a les 3 de la tarda. Cugat.cat. La vida és local.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
Ambient acollint les primeres jornades de debat sobre energia i sostenibilitat.
Cada dia, centenars de santcugatens miren i escolten Cugat.cat per conèixer l'última hora de l'actualitat local.
No perdis l'oportunitat i fes que connectin també amb el teu comerç.
Faltes radiofòniques, vídeo, banner, ens adaptem a les necessitats del teu negoci i a la dels teus consumidors.
Cugat.cat, la vida és local.
91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Hola, què tal? Som els Amics de les Arts i enviem una gran salutació als amics del núvol de Cugat.cat.
Sempre hi ha un núvol a Sant Cugat, sempre.
Tres quarts i 53 segons passen ara mateix del punt de les 8 del vespre. Ens queden encara uns minutets per acabar el programa i, com sempre, ho farem amb un top 10. 10 coses curioses que avui em sembla que fan una mica de por. Irene, Maria, sí o no?
A mi aquest radar m'ha canviat la vida.
Sí o no?
A mi també, us ho de veritat, eh?
A més, hem de dir, abans de començar, que hi haurà un document gràfic que penjarem demà al nostre blog. Per tant, podeu veure amb els vostres propis ulls això del que parlaran avui aquestes dues noies. De què parlarem?
Doncs, com tots sabeu, no tothom està content amb el seu físic, però hi ha gent que té obsessions. I per això aquesta setmana us proposem un top 10 amb els casos més horribles d'operacions estètiques i transformacions que algú s'ha fet mai per estar guapo.
Doncs vinga, va, comencem. A veure.
Doncs comencem amb la desena posició. Pete Burns, un cantant anglès. Durant els anys 70 va ser molt criticat per mostrar la seva sexualitat lliurement i lluir una vestimenta molt futurista, però sobretot per canviar-se constantment la cara. Fa poc va confessar en una entrevista que s'ha gastat tots els estalvis de la seva vida en operar-se i corregint les operacions anteriors que no li agradaven.
Vaja, vaja, vaja. Fer control Z, control Z, no?
Sí, totalment.
Tira enrere, tira enrere.
Totalment. I en el número 9 tenim a Tara Reid, que és la noia que surt a la pel·li d'American Pie, per si algú l'ha vist.
A veure.
Segons ella, mai havia tingut una panxa adequada, que ja us tinc una panxa adequada.
És la panxa i punt, no?
Sí.
Amb un pel·lí i aquestes coses. No fa el pes, va.
Bueno, i doncs va decidir operar-se-la, però els resultats no van ser els que ella esperava i ara té tot el cos deformat.
Oh, per favor, quin horror. Quin horror, quin horror.
En la vuitena posició tenim a la Micaela Romanini. Atenció, perquè...
Què ha fet la Micaela?
És una, bueno, una senyora italiana, no?, que és en plan famosilla, que va començar a operar-se des de jove i que a poc s'ha tornat addicta a la cirurgia.
Uf, que són ganes, eh?
Però total, és increïble, Sílvia. S'ha operat la cara per complet i de moltes diferents maneres al llarg de la seva vida, però també ha fet intensa solarium. O sigui, per tant, no se la pot reconèixer en les fotografies perquè de la seva vida, en plan, perquè... canvia el seu to de pell, el seu to de pell ara és
i la seva
negre.
Cara, i clar, no, sí. No saps qui és. No deu saber, una foto
no
deu
saber
i ara,
ni ella. I no es reconeix, no saps, no, irreconeixible.
Gens.
Però la gent, quines ganes també de passar tant pel quiròfan quan...
Espera,
són intervencions, sí. Vull dir que et posen anestèsia i... Jo què sé, bueno, què més?
En la setena posició trobem a Dolly Parton, que és una cantant americana, que potser algú la coneix, i que des dels anys 60 supera la cara i tot el seu cos.
Hola.
El motiu, perquè li van preguntar, vostè senyora, per què supera?
Estrema
I ella
bé.
Va dir, doncs, per complaure els meus fans i perquè ells creguin que estic guapa.
Oh.
El problema és que hi ha tantes operacions, ha hagut de suspendre molts els cursers, perquè clar, els pits li passaven massa i es trobava malament.
Els pits, pobra, o sigui, si té molt de pit, s'ha posat molt de pit, massa, potser.
Bueno.
Ja ho veurem.
En la sisena posició trobem a la Jocelyn Winchester. Vaya tela aquesta, també. És una multimilionària de Beverly Hills, vale? I va fer que el seu marit li pagués totes les...
Ex-marit. Vaja.
Li pagués totes les operacions estètiques que volem, de cara, cos, i tot per un modest preu de 4 milions d'euros.
Uala! I què et fas amb 4 milions d'euros? Ojo.
Doncs, exacte, ojo. Perquè l'objectiu de la dona aquesta, de la Jocelyne,
sí?
era semblar-se als gats. Perquè al seu marit li encantaven.
Oh, quin horror.
El que es fa per amor, eh?
Mare, sí, sí. I total, hi ha ex marit, pel que dieu. Per tant, no li ha servit de molt.
I 4 milions d'euros, també.
Almenys no ha hagut de pagar ella de la seva butxaca.
És una broma, eh? És una de que també ens han canviat la vida, o sigui, aquesta dona...
Molt fort.
S'assembla al gat o no?
Sí,
té cara de gat?
Al gat. Oh. El gas de...
Ulls, boca, tot.
Si us plau, busqueu-la.
L'Alicia en el País de les Meravelles és el gat de
l'Alicia. Ah, ui. Clar, a més, li deuen haver hagut de retocar els ulls, no, entenc? Sí. Per assemblar-se a un gat.
Ui.
Té els ulls a les orelles, però darrere, saps?
Quin horror.
Bé, en la cinquena posició tenim a la reina de la cirurgia plàstica, René Zellweger.
Hombre, pobre. Aquesta noia té un cognom, que es canvi el cognom. No, que no es canvi el cos, que es canvi el cognom perquè nosaltres aquí no el sabem dir.
Sí,
totalment.
O que deixi de fer pel·lícules, perquè sí, no l'anomenarem més.
Doncs aquesta coneguda actriu, guanyadora de molts premis, un dia va arribar a una festa amb, atents, una blefaroplàstia superior. És a dir, un canvi de cara.
Total.
Però total.
Radical.
Sí.
Vaja.
Bueno, ja que us hem explicat perquè sou superexperts en el tema i ja sabeu de què va.
Segur.
Però el cas és que com que es va canviar la cara completament, ningú la va reconèixer i la gent es va preguntar qui era
aquesta persona. Qui és aquesta? Sí. La invitació, sisplau, senyora.
Qui és en mi fiesta?
Ostres. Per favor, pobra. Però aquesta noia ja era maca. No era pas lletja, aquesta noia.
Que és guapíssima. Tenia la cara així rodoneta, amb molts pòmuls i tal.
I no li agradava. I ara sembla una iaia. Vaja. Sí,
és que aquestes coses... En quart lloc, ara sí, Sílvia, la Dolly Parton aquesta, res en comparació, eh?
Ah.
En quart lloc hi trobem a la dona amb els pits més enormes del món. Vale.
Es mal d'esquena.
Myra Hills, i té dos pits.
Bé, vale? Bueno, per començar bé, té dos pits, correcte.
Però, atenció, ojo,
ojo.
Que cadascun d'aquests pits pesa 11,2 quilos.
Què dius ara?
I va en sèrio.
Cadascun?
Sí.
Porta 22 quilos de pits?
Sí. Són operats, evidentment.
No, ja, i els sostens qui li fa?
No em porta.
De la Fanta?
No em porta.
Ah, no em porta. Clar, perquè com que estan operats ja s'aguanten sols.
Exacte.
Clar.
Sí, i se suposa que és model, però creiem que no és gaire contratada perquè molta naturalitat no...
No, i quin biquini li poses a aquesta noia? Ja no pot ser model de gaires coses perquè no li cap res.
És que hem vist unes fotos més gracioses que surt com ella i no se li veu quasi la panxa.
No, però se la veu a ella.
És pit, només hi ha pit.
Bueno, dos boles, si adivines que és un pit ja també...
Dos globus, dos globus. Quin horror, 11 quilos. Cada pit, mare de Déu.
En el top 3 tenim el nostre estimat músic Michael Jackson.
Oi, en Pau, descansi.
Sí, pobret. Tots ja sabem la història, va començar amb el nas i va acabar canviant-se el color de la
pell. Una cosa porta l'altra i mira, ara saps què em
sap, no?
Ara seré blanc.
Comences amb el nas.
Sí. Però el nas, que també, vull dir, ara no recordo si era una qüestió mèdica, però no el va millorar el nas. Vull dir, tenia un nas normal i va acabar tenint una cosa molt rara a la cara.
Un full de paper, com
ara. Sí, exacte.
I la germana tres quarts del mateix també, vull dir, no passa res. Molts el van considerar com l'acte més racista fet mai, això de canviar-se de color. Perquè,
és molt
heavy. No, ha quedat molt clar tampoc perquè ho va fer-ho mai, no?
No, hi ha rumors, llegendes urbanes, que diuen que potser era perquè tenia enfermetat aquesta...
Amb el sol, no? Que era com una mica fotosensible i tal. Bueno, molt bé no estava, no desenganyem-nos, vull dir, molt bé no estava.
Evidentment. I, tot i així, els retocs constants no van parar mai.
No, sempre, clar. Això és com els tatuatges, diuen, que com comencen...
Sí, és veritat.
Enganxen i no pots parar.
En segona posició, també, ojo, és que hi ha molts ojos, aquí. En segona posició tenim a la Valeria Lukianova, que ho he dit a la vida.
Sí, home.
Però millor coneguda com la Barbie humana.
Sisplau, tothom al Google, sisplau.
Que no s'acaba aquí. Però aquesta noia, vale, és ucraniana i tal, i ha abusat de la cirurgia en tot el seu cos. O sigui, s'ha retocat cintura, cames, braços, cara, o sigui, tot Marbe. Per assemblar-se a una Barbie.
Una Barbie? Sí, o sigui, literalment. Ella volia ser com la Barbie. Com
és
una nina.
És molt heavy. Però és que, a més, assegura que viu de l'aire i del sol.
Com?
Sí, no s'alimenta.
Que hi ha una disciplina d'un monge budista que fa això, vale? I el monge aquest budista va assegurar que havia viscut com 72 anys sense... O sigui, només vivint de l'aire i del sol i tal. Perquè no es creu ni ell.
Home... Vaja.
No, perquè jo tinc proves científiques aquí mateix, ara, aquí, mira.
A veure, digue'm, explica'm-les.
No les tinc.
Ah! però és prou evident que sense veure ningú d'aigua ni menjar res no sobrevius, per molt de sol que prenguis.
No, però també, a part, diu que prové d'un altre planeta.
Ah,
I clar, si prové d'un altre planeta, evidentment, també pot viatjar en el temps, això ho diu, pot viatjar en el temps, i diu que ella és una guia espiritual que ha vingut a la Terra, doncs a guiar-nos pel bon camí.
Pobre, pobre, s'ha quedat trastocada, aquesta noia ha quedat trastocada. Mama,
quiero operarme.
Sí, s'ha quedat amb el mateix cervell que la Barbie, realment, no? Sí, que és plàstic pur i no hi ha res, està hueco això. Sí. Pobre noia, però s'assembla a la Barbie?
Sí, sí, és moltíssim, clavada.
I llavors el cabell, per exemple, també li han canviat.
Ros fins al cul.
Platino, ros,
i
platino.
I la cintura és
mínima.
50 centímetres, sí, o super menys, 40, tu. És que és
i després té com cul, i dius, a veure, nena, no pot ser, no existeix.
Té unes tetes impressionants, no?
Bueno, sí. Clar, deuen estar operades, no? S'ha operat tot. Però, bueno. Però tu com et lleves? Que al matí i després de canviar-t'ho tot i penses, però quin mèrit té, no? Sortir al carrer, sí, si no ets tu.
Jo.
Exacte, no ets tu.
Compartir-ho al Twitter i ja està, tu. I que guanya una pasta, segurament, aquesta dona.
Senyor, quines segur. Quines coses.
És youtuber i coses d'aquestes, amb això.
Clar, o sigui, la cosa és que us guanya la vida, suposo que sent Instagram i tot això, que la gent fent publicitat de coses deu guanyar diners d'això.
És curiós,
de la seva vida.
La gent té curiositat per veure-la, no?
Sí. Sí,
a veure com s'assembla a les Barbies. Total. Molt bé, doncs ens falta un, no?
Sí, en la primera posició tenim... L'home llangardaix. Sí, es diu així, Aquest bon home de 40 ha fet 700 hores de tatuatges i encara li queden 500 per ser realment un home llangardaix.
Oh, m'he demanat un cafret i tot.
Té les dents esmolades, escames tatuades, suposo, tinta verda per tot el seu cos i la llengua bífida. O sigui, per filar en dos, per qui no ho entengui.
Quin horror.
És tota una revelació que va tenir mentre estudia filosofia i art.
Mhm.
Vull dir, cuidado.
Sí. Cuidado. Cuidado amb el que estudiem, que a vegades se'ns trastoca.
És que també després miràvem i he vist que també fa coses en plan... no sé com es diu, un obridor de vins.
Sí.
Això té obridors de vins en tamanyo enorme i es veu que se'ls posa entre... com li surt pel nas, però se'l passa per la boca. Li surt
quin
per
horror,
la...
per favor.
Sí, sí, sí. Porta... es fica ferros per tot el cos i se'ls treu per un altre part.
I porta dilatacions aquí que són arnesos més aviat per les orelles. És increïble.
Increïble.
Fantàstic.
Bueno, també viu exhibint el seu cos, en realitat.
Exacte, és un showman d'aquests.
Sí, que va als programes i a tele i fa coses caroses.
Van
a
l'hormiguero aquest.
Ah, sí?
El formiguer.
El formiguer. Mare meva. Bé, doncs, el que us dèiem, tenim un document gràfic amb totes les fotografies de tots aquests sers que hem descrit ara mateix, perquè vosaltres jutgeu per vosaltres mateixos i prengueu nota del que no s'ha de fer. Sobretot, no s'ha de fer, no s'ha de fer. Doncs, noies...
Que la gent passi el que vulgui, però després ja veuran.
Ah, clar, no, allà ells...
Les conseqüents estan aquí.
Exacte,
allà ells... Nosaltres ho diem.
Que no sigui dit que no els hem avisat de les possibles conseqüències...
Que no és traïdor.
Home, i tant que sí. Molt bé, noietes, moltíssimes gràcies, per aquest top 10.
De res.
Doncs falta una miqueta més de 3 minutets per acabar el programa i com sempre ho farem amb una recomanació d'una cançó que ens fan els fenòmens. Guillem, què ens ha recomanat la Cristina Heras avui?
Doncs la Cristina ens ha recomanat la cançó A Mercè d'un So perquè últimament escolta molt sovint els Amics de les Arts, el grup que ha fet la cançó, i la posen de molt bon humor.
Doncs nosaltres també, per això la posarem. Moltíssimes gràcies, Cristina. Fins dimarts.
S'haurà de fregar els ulls per confirmar que allò no és un miratge. Distingirà siluetes humanes sota el gegant de pols. Farà sonar el vell cor les tres vegades. I la història aquí, senyors, quedarà a mercè d'un so ressonant entre muntanyes, que algú el senti, per favor. Oh, 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 oh ciutat enfilant el capvespre de cop s'aturarà. Ningú d'aquell mercat s'ho voldrà creure. Cugat.